doncs, ja ho sentiu, senyals horaris de la una. Això vol dir que nosaltres anem tard. Afortunadament, el govern també va tard, perquè ara mateix haurien d'estar compareixent ja la consellera de Salut i el conseller d'Interior.
No, el conseller, no, una secretària d'Interior.
Sí, secretària d'Interior, perquè no, avui no hi podia assistir el conseller d'Interior.
Doncs de moment sembla que no.
Què ha de fer?
Tenia un compromís previ i no sé quin és.
Bueno, pues que l'expliquin.
Bé, la qüestió és que hem de repartir un lot a Caves. Vilarnau, Jean-Paul Desgrava, compareix, efectivament, compareix per donar, fer públic el nom del guanyador.
Sí, en Nol Ramírez, que diu: la bona notícia del dia és que avui fa just 2 mesos que em van operar d'una hèrnia discal. Discal no és que sigui un disc brutal.
Ningú ha tingut cap dubte.
Em van operar d'una hèrnia discal i la bona notícia és que m'ha tornat a sortir el mateix lloc. Ah, bueno.
Però quin... aquest no pot guanyar el lot de Caves. No he entès el mecanisme d'aquesta secció.
Bueno, ja, però segona operació is coming, està dient. Doncs aleshores... No, la bona notícia és que vivim en un país com semiprimer món i que normalment si hi ha una segona ja està, ja has tingut la teva oportunitat. Mm-hmm. Però el que és la sanitat pública... Pues, Malgrat tot...
Aquesta seria la notícia positiva, que la sanitat pública funciona.
Malgrat tot.
Tu estàs partint de la base de que aquest noi va a sanitat pública. No ho diu en cap moment.
Bueno, pues que per la privada, pues lo d'hèrnia discal, pues és que no, ni puta idea, jo.
Ja. Molt bé, doncs amb aquesta...
Amb aquesta
il·lusió, felicitats al noi Ramírez, que s'emporta aquest lot de Caves Vilarnau, i nosaltres ho deixarem aquí perquè, en principi, ha d'estar a punt de compareixer els responsables de Salut Interior. Va. Fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà divendres. Feu bon des!
Això és, Núria, que és molt maca, la bufanda aquesta que portes al mocador.
No m'haver de ventilar tant.
Sempre. Escolta, per què no vens més a fer-ho aquí des de l'estudi, que ens veiem les cares?
Això la gent no ho sap, la gent suposa...
Ja esteu, que... ja han obert els micròfons.
Sí, ja han obert els micròfons.
I ja callo.
A les 12 ha sonat, sona, de fet, la música, la sintonia de l'informatiu, sí. I això vol dir, bueno,
que
casualment, que comença l'informatiu.
És que ha vingut la Núria Travessa avui a l'estudi.
Ha vingut
a l'Albert Bassas, el veiem sempre, però la Núria amb el seu folar, escolta, això és...
Perquè hi ha un protocol. El primer protocol és que vostè calli quan comenci les notícies. Va. El segon protocol és protocol Covid, que implica que no pot haver-hi gaire gent en aquest estudi.
L'hauria de planxar una miqueta. Jo
li estic
massa
parlant,
rodat.
Senyora.
Digue'm.
Estic dient. Què vol dir? Què s'ha de planxar?
Bueno, anem a veure.
Va. Ara anem a veure.
No, si jo estic amb tu. No,
i tant.
He fet callar les gallines. Va, que l'Ernest ja té el dit gastat, ja. No té empremta dactilar de prema el botó del play.
Exacte.
Bé, les notícies ara amb els nostres companys. La Núria Travessa, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia.
Hola, bon dia.
Pendents un dia més de la compareixença de Salut Interior.
Doncs, si ho dèieu, havia d'arrencar aquesta hora a la una fa 3 minuts, però també veieu que no acostumen a ser molt puntuals. Sortiran la consellera Alba Vergés i Josep Maria Argimon per part de Salut i la secretària general d'Interior, Elisabet Abad, amb el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
Núria, dona-li records al doctor Argimon.
Sí, bueno, no...
No sé si el vas sentir molt basté, però escolta...
Ens
escolta el programa i m'escolta a mi.
És fan.
Això és el més important. És fan.
Doncs ara calli. Sí,
això és molt seriós, ara, com per interrompre una roda de premsa per dir, senyor Argimon, recorda...
Mira, jo això, veus, jo, tot el que he de dir, jo ja ho he dit.
Ja, ens agafi, aprofiti i marxi. Ah, però això ho llegeix vostè, o com va?
Això és així, sí, jo tot el que dic ho llegeixo. Okay. Menys això que t'estic dient ara, perquè ara he trencat el paper i no sé el que havia de dir.
Gràcies i que vagi bé. Salut. Us deixem amb les notícies, Núria.
Salut Interior, també. Sí, salut són els dos que surten.
Doncs sí, Salut Interior, el que han de fer és confirmar que dilluns no hi haurà canvi de tram. Per tant, que es mantindran els aforaments actuals a bars, restaurants, cinemes, teatres, gimnasos i botigues, que els grans centres comercials no podran obrir i que els caps de setmana continuarem sense poder sortir del municipi. No s'ampliarà a confinament comarcal, com preveia el pla del govern. Tampoc obriran, per cert, passat el pont, les estacions d'esquí, com a mínim les 6 de Ferrocarrils de la Generalitat. I tot perquè les dades d'avui confirmen que el virus torna a agafar velocitat. L'indicador que veta aquest canvi de tram és la velocitat de contagi, que passa del 0,9, que Salut havia fixat com el límit. Ara és a 0,92. Però és que el risc de rebrot també puja. Ara és a 217 punts, s'han confirmat 27 morts i més de 1.600 infeccions noves. La bona notícia és que, de moment, els hospitals es continuen continuen buidant, no noten aquest empitjorament. Avui hi ha 83 ingressats menys que ahir i 11 menys a les UCIs. Tot plegat a les portes d'un pont en què, malgrat totes les crides a la prudència, el govern espera que surtin de l'àrea metropolitana milers de cotxes cap a segones residències o allotjaments. Mentrestant, Salvador Illa acaba d'avisar que els controls de Nadal seran rigorosos perquè no és el moment de trobades d'amics ni vacances, que tocarà quedar-se a casa com mai. El ministre de Sanitat compareix ara en roda de premsa i l'està seguint en Jordi Armenteres.
Massa delicada, que encara hi ha molta feina a fer per rebaixar els contagis abans de l'arribada de la vacuna, per això diu que no hi ha alternativa a quedar-se a casa per Nadal i que res de vacances.
Pero no es momento ni de irse de vacaciones, ni de irse un grupo de amigos a pasar unos días en otra zona de España, ni de montar las reuniones familiares que en otros años podíamos organizar. Es un momento de quedarse en casa, de celebrar con la familia, con aquellas unidades de convivencia estables que tenemos, la situación.
S'apliqui el sentit comú quan es parla d'unitat familiar. És la família més pròxima o la parella sentimental, res més.
Sí, com?
La, quan et parlen allò de allegados, deia ahir en castellà, ah, sí, hi havia gent que no sabia...
Què és massa genèric, Marc.
Ah, ja t'entenc, ja t'entenc.
Qui inclou la unitat familiar i quin no la inclou?
Els convivents,
ella
no?
Diu, no, parella sentimental i la,
parella
la família més pròxima.
Però ja sentimental, aquí també hi haurà un lío, eh? Ara ja t'ho haurem d'afinar. I la família més pròxima... Ai, Déu meu senyor. Bueno. No es moguin de casa, no es moguin de casa. Agafa't un torró Vicent, filla meva, t'asseus al sofà i te'l vas menjar en cruspint, crac, 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 crac. Després el Kasselser i el llit. T'ho dic sincerament, però, ja no cal que ens ho diguin més. Ja no cal que ens ho diguin més, ja tant Nadal, agafes un tronc, te'l fas cagar tu mateixa... i punto. I la parella sentimental, pues bueno, aquest any no hi ha polvorones, jo vols que et digui. No, Núria, o què?
Em sembla que
si
serà un assenyat.
Estan dient per activa i per passiva, aquesta pobra gent ja no saben com dir-nos-ho, tu, el Nadal, ja hi haurà més Nadals que llangonisses. Perdona, que t'he tallat.
D'aquí una estona suposo que ens ho tornaran a dir. Continuem pendents, però de moment encara sí. No ha començat aquesta roda de premsa i, per tant, el que fem és continuar a Madrid. Els forenses han confirmat davant del jutge que a la casa d'Alcanà on hi va haver l'explosió s'hi van trobar com a mínim les restes de dues persones. Avui declaren el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils, que es fa un dia més a l'Audiència Nacional. Marc Boyato.
Sí, avui passen per aquesta sala de vistes els forenses que van analitzar les restes humanes i cadavèriques que es van trobar a la casa d'Alcanà on els terroristes fabricaven els explosius. Una de les doctores ha explicat que efectivament hi havia dues persones dins de l'habitatge que van morir per la deflagració.
En la que se comparaban las piezas que nos hacían suponer que había más de un individuo y fue lo que emitimos en las conclusiones, que las lesiones eran compatibles con un mecanismo de lesión por una explosión que había como mínimo los restos de dos individuos.
Una de les acusacions particulars, la del Javier Martínez, posa en dubte que les restes que es van trobar a la casa d'Alcanà fossin de Sati, una teoria que els Mossos descarten completament perquè van confirmar, diuen via Interpol, que l'ADN trobat corresponia al de l'imam de Ripoll.
És una sessió avui, Marc, i ho sentíem, de fet, marcada per la qualitat pèssima de les videoconferències.
Sí, avui la majoria de testimonis declaren a distància i s'està demostrant que convé modernitzar la justícia en diversos sentits i un d'ells és el tecnològic. Hi ha hagut un moment que no sabíem si la trucada la feien a Sabadell o a Mart.
Ai, Déu meu.
Miguel Davo de Aro. Miguel Davo.
Com?
Miguel Davo. Miguel Davo.
Sí. Només faltaven els dos pots de iogurt i el fil, eh?
Escolta'm una cosa, i Miguel Nabo, a més, s'havia de dir que és home, mare de Déu.
Davo, tu és que ja...
Ah, Davo.
Ja penses, ja te'n vas per...
Què t'anava a dir? Escolta'm una cosa, Miguel Nabo de Aro, van fatal les connexions. Aquí de vegades ens ha passat, que consti en acte. Aquí en aquesta ràdio som líders d'audiència i en general, però té molta mèrit la gent que ens escolta, perquè de vegades tot això de les tècniques i tot això dels protocols i tot això d'estar-se a casa i els RDCIs i tot això, patatim patatam. I també hi ha molts polítics d'aquests que jo escolto de vegades que connecteu, saps? Que també sembla que estigui dintre d'una llauna, d'una llauneta, una bona llauneta. Escolta, Marc Poyato, et volia preguntar, tu ja saps que hi ha això de la parella, de la parella que ho ha explicat ara l'Armenteres, que la parella sentimental, no sé què passa, que compta que sí que es pot quedar, no, amb la parella sentimental, podrà quedar la
Marc... Sí que es pot,
si som el nucli de la bombolla...
Si ets nucli i ets bombolla i feu bombolles, doncs escolta, endavant, saps?
Perfecte. Lo important és la bombolla.
Lo important sempre és la bombolla. Lo important és la bombolla, clar que sí. Bueno, Marc Poyato, també amb una abraçada fortíssima i paciència, paciència. Escolta, endavant les atxes.
Anem ara amb l'Adrià Santa Susagna, perquè us ho ha avançat. RAC1, el Parlament rebaixarà els sous dels diputats a partir de l'any vinent i ho farà a partir d'una proposta de la CUP que s'ha pactat amb Junts per Catalunya i Esquerra i a la qual se sumaran la resta de partits.
Els tres partits independentistes s'han compromès a abordar la rebaixa dels sous dels diputats, un tema que s'ha reobert arran de la crisi del coronavirus. Aquesta tarda el Parlament votarà aquest compromís, que tindrà vots suficients per tirar endavant. La reforma serà durant el primer semestre del 2021 i reduirà, sobretot, les dietes que reben els diputats per desplaçaments. Van d'entre els 17.000 als 24.000 euros l'any per diputat i sou a banda. L'acord l'ha explicat a RAC1 la diputada de la CUP, Natàlia Sánchez.
Les indemnitzacions són les despeses que cobrem els diputats i diputades per desplaçaments i dietes. Però el cert és que aquestes quantitats són molt elevades i en cap cas estan sotmeses a cap mena de control i es converteixen en una mena de sou encobert.
El dubte és que passarà amb una altra petició que fa la CUP, que el govern faci el mateix i que també es redueixi els sous i el dels alts càrrecs de la Generalitat.
I per acabar, si vols, explico que ja es pot escollir el neologisme de l'any 2020. L'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans fan una crida oberta a participar en la votació, però aquest any, que és el setè que es fa, hi ha poca varietat, hi ha candidats i has de triar, si vols et dic quins són.
Sí, per favor.
Et sonarà. Conspiranoic o conspiranoica, coronavirus, desconfinament, desescalada, grup bombolla, infodèmia, mascareta, teletreballar, traçabilitat i videotrucada.
Home, els haurien de posar tots, no?
Jo crec que sí. Que
perquè realment s'han fet servir tots cada dos minuts i mig, sí senyor. Escolta, no sé si tens esports, basses, o què?
I tant.
Vols fer programa avui o no? Perquè encara ets una estrella.
Sí, sí, mentre no hi hagi compareixença de ningú.
Home, esclar.
Doncs de moment endavant.
Estem
fem,
pendents,
no?
Recordem això, estem pendents, de què estem pendents?
D'aquesta roda de premsa que han de fer els responsables de salut i d'interior per valorar les últimes dades d'evolució de la pandèmia i...
Que flipareu, que ja us avisem que bàsicament la cosa és que el dia 7 aquí no es mou ni Déu. Serà, no?
Ens quedem com ara.
Vull dir que ara ja ho desconnectarem, ho explicaran ells durant aquelles voltes que donen, però el resum, ja els hi dic jo en exclusiva, és que vostès no es podran moure, jo tampoc.
Exclusiva!
Del lloc. Això és així, noi.
Clar, llavors marxaran tots avui, no?
Avui marxaran molta gent.
Escolta, home. Laura Fa, què tal estàs?
Molt bé, doncs mira, estic una mica que no ho entenc gaire perquè jo que vaig a Madrid i allà no foten res i fan vida normal i nosaltres pitjor tancant-nos tots. Algú m'ho pot explicar en aquesta roda de premsa? Sí, que a més ja ho filtren tot. Doncs que no donen exclusives, que ens estan marejant i ens treuen l'estona per dir tot el que ja sabem.
Doncs t'ho pot explicar Benet Íñigo, que està exactament connectat i ens explicarà perfectament perquè acaba de començar, senyores i senyors, amb tots vostès, Alba Vergés i Benet Íñigo. Endavant.
Hola, Marc, bon dia. Hola, Marc. Doncs bé, de moment, bàsicament, la consellera ha dit bon dia, també, no ha dit gaire cosa més, però ara ens explicarà. Ara ens explicarà, en principi, quina és la decisió que s'ha pres de si es passa de tram o no, com estava previst dilluns que ve, en funció d'aquestes dades que avui hem conegut, que han superat el 0,9, la taxa de transmissió ha superat el 0,9, que és el límit marcat que per poder passar de tram. Per tant, si et sembla, escoltem a veure què ens explica.
Moltíssimes gràcies, sí senyor.
Gestionar ara un rebrot en aquestes condicions, amb les UCIs amb 438 pacients, seria complicadíssim. Per això estem demanant aquesta prudència. I davant d'aquesta situació, per responsabilitat, ens quedem al tram 1. Un cop més, necessitem l'esforç de totes i tots, de totes les administracions, dels sectors econòmics i socials del nostre país i de tota la ciutadania. Sé que portem molt temps de pandèmia. De fet, portem mesos i hi ha molta fatiga. Però no ens podem ara relaxar, si no tiraríem per la borda aquest esforç que hem fet, que ens ha ajudat a doblegar aquesta segona onada i que ens ha permès doncs, baixar d'una situació molt, molt complicada amb molts casos diaris a la que estem avui. Hem de continuar conjurant-nos totes i tots per continuar salvant vides i aturar el virus. Amb aquesta col·laboració, aquest repunt ens obliga a extremar encara més les precaucions i evitar les interaccions socials. Sempre continuem amb els mateixos missatges. No només els de màxima prevenció de la distància, de la higiene de mans, de l'utilització sempre de les mascaretes, sinó també aquelles de reducció de la mobilitat per reduir les interaccions socials. Reduir aquestes trobades que al final el que fan és generar el camp perquè es pugui transmetre el virus. Tots i totes hem de ser molt conscients que la situació no és bona ni és la que voldríem, però que entre totes i tots podem aconseguir canviar-la. Amb aquesta prudència, amb aquest esforç col·lectiu, amb aquesta col·laboració que demanem per reduir al màxim les interaccions socials, amb tot això, avui Catalunya es mantindrà en el tram 1 i esperem anar treballant incansablement, dia a dia, sense parar, entre totes i tots, doncs per portar aquesta epidèmia. Jo ara li passaria la paraula al doctor Josep Maria Argimon, doncs per concretar una mica la situació epidemiològica en la que hem vist aquest canvi brusc i la que preveiem també en els propers dies.
Bon dia consellera, bon dia a tothom. Bàsicament, la consellera ha donat el missatge clar. És a dir, nosaltres estàvem baixant, estem, si vostès volen, encara estem baixant de manera molt imperceptible, però estàvem baixant molt ràpidament, estàvem baixant al mateix ritme que baixàvem doncs, a la primera onada, a un ritme de 6-7, un descens d'un 6-7% diari de número de casos. Per tant, ens vam trobar amb una situació d'uns 30.000 casos, que és el pic que hem tingut en aquesta segona onada, 30.000 casos setmanals, i ràpidament hem reduït doncs, els voltants del 8.000, 8.500, 8.700. Però el que sí és cert és que aquesta reducció, el dijous passat, pràcticament sí, 4 dies després de l'obertura, el dijous passat es frena. Seguim baixant, això potser vostès ho veuran com una, si vostès volen, una contradicció. Seguim baixant, però de cop i volta deixem de baixar el 6-7% i baixem uns percentatges molt menors, menors al 3%, i que, com els estic dient, els hi deia anteriorment, ara ja aquesta reducció és pràcticament imperceptible. El que sí veiem, però, és que la RT, la R, doncs ha anat creixent també de manera brusca, la qual cosa vol dir que comença a haver-hi doncs, també propagació i circulació. Esperàvem, evidentment, un cert repunt, però no amb aquesta velocitat i rapidesa. Avui hem declarat 0,92. Sé que algú dirà que si mira el pla d'obertura, dirà que aquesta R ha d'estar sostinguda en el temps. I és cert. Però també ja els hi avanço que demà i demà passat estarem amb erres superiors al 0,90. Ja els hi anuncio. Aquestes prediccions, i no crec que no ens equivocarem, estaran per sobre, repeteixo, del 0,90. I hi ha aquest element de brusquedat, d'inflexió molt ràpida. I el criteri de prudència ens demana, veure si aquesta R segueix aquesta progressió i, per tant, supera la barrera de l'1, que vostès ja saben que vol dir que una persona és capaç d'infectar a més d'una persona, o bé aconseguim estabilitzar-la, és igual si és al voltant del 0,92, del 0,93, del 0,91, l'aconseguim estabilitzar i, per tant, a partir d'aquí, continuem baixant, d'acord, amb menys rapidesa, amb menys contundència, però continuem baixant, que és el que necessitem. Què és el que necessitem? Pujar i pujar per sobre de 1 implica, finalment, més infecció. I vostès saben que la infecció, número d'infectats, hi ha un percentatge al voltant d'un 15% que acaba ingressant als hospitals. I d'aquí, entre un 6, un 8% en aquesta segona onada, se'n va cap a la UCI. Des d'aquest punt de vista, tenir poca infecció voldrà dir pocs pacients a les unitats de cures intensives. Avui encara en tenim 438. Però hem de recordar una cosa. Nosaltres vam partir de la segona onada, és a dir, quan comencem aquesta segona onada, La comencem en 7.000 casos al dia. Perdó, setmana, disculpin. 7.000 casos a la setmana. I uns 140 pacients ingressats a la UCI. 140 pacients. En molt pocs dies van passar de 140 pacients a la UCI a 600. És a dir, vam afegir 450-460 malalts a les unitats de cures intensives. I això és degut a que van passar molt ràpidament d'aquests 7.000 casos setmanals a 30.000. Si ara tinguéssim una tercera onada o un rebrot molt important, si nosaltres partim en aquests moments de 438-440 malalts i n'afegim 400 més en 2-3 setmanes, això voldria dir que els nostres centres no podrien d'alguna manera absorbir tot aquest creixement. És a dir, tornaríem a estar com a la primera hora, a la primera onada, estaríem, doncs, convertint els hospitals en un hospital Covid. Des d'aquesta perspectiva és el que ens crida la prudència. És el que ens crida la prudència i veure, observar si realment aconseguim aquesta, diguéssim, aplanament i aconseguim aquesta estabilització de la R, o bé si la R continua pujant. Aquesta és, bàsicament, el raonament que hi ha darrere, el raonament epidemiològic que tenim darrere per prendre tota aquesta decisió. Les dades vostès les tenen, les poden seguir, les segueixen dia a dia a través de dades Covid, i el raonament que hi ha és aquest. Sé que és difícil, i repeteixo i acabo aquí, sé que és difícil entendre que no estem pujant casos. Que pugi la R a data d'avui no vol dir que estiguem pujant el número de casos. De fet, si vostès segueixen les dades Covid, veuran com aquestes dades setmanals i anem veient dia a dia aquesta mitjana intersetmanal, anem veient com estem encara baixant, baixant molt poc, però encara estem baixant. El que passa és que a la R el que s'està dient és que de cop i volta comença a haver-hi un moviment. Comença a haver-hi un moviment de fons. I hem d'estar segurs que estabilitzem aquest moviment. Si no, doncs des d'aquest punt de vista, com ja ha anunciat la consellera, no passem de tram, i és aquest criteri de prudència. Passo la paraula al Departament d'Interior, que continuarà la roda de premsa.
Gràcies, doctor Argimon. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, excusar l'absència del conseller Samper, atès que tenia un compromís agendat fa setmanes. Dit això, no passem de tram. En aquest moment, com s'ha dit, cal ser molt conscients del moment que estem vivint. És cert, tothom està cansat, tenim el cansament de la pandèmia, però, com s'ha comentat, cal apel·lar també al criteri de prudència. Precisament tenim un cap de setmana llarg que coincideix amb un dimarts que és festiu. I és per això que ara més que mai el nostre objectiu és poder disminuir la mobilitat, i és per això que també demanem la responsabilitat de tots i totes. Per tant, des del Departament d'Interior fem una crida clara i directa a no sortir avui, a no sortir en la mesura del possible. Com s'ha comentat, la situació és complexa i des del departament, torno a insistir, fem una crida clara i directa a no sortir aquest cap de setmana i romandre en els nostres domicilis. I aquella gent que surti per passar el pont, que en sigui conscient, i que cal en tots els casos minimitzar els contactes i prendre totes les mesures que sempre anem recordant en totes les nostres rodes de premsa. És a dir, distància, mans, mascareta, ventilació i, sobretot, com ja ha comentat el doctor Argimon i la consellera Vergés, les mínimes interaccions socials. Abans de passar ja les dades concretes de trànsit, vull tornar a insistir en fer aquesta crida clara i directa a no sortir avui i a romandre tot aquest cap de setmana encara que dissabte, que el dimarts sigui festa a les nostres llars. Dit això, passaria ja a donar dades sobre la mobilitat en aquestes mesures. Dir-vos que la mobilitat aquesta setmana és similar a les últimes setmanes. Durant la setmana, ja els he dit, són les mateixes mobilitats respecte a les últimes setmanes amb les mateixes mesures. Pel que fa a la sortida d'avui dijous, us comunico que fins a les 10 hores del matí d'avui s'enregistren un lleuger increment de la mobilitat de sortida de Barcelona respecte al mateix període horari i horari del dijous de la setmana passada. Hi ha un augment d'un 3%. Respecte al dijous, abans del confinament municipal, les xifres són pràcticament iguals. També destacar, però, una caiguda de la mobilitat en els moviments de llarg recorregut. Pel que fa a les dades passades pel cos de Mossos d'Esquadra, us podrem dir que les dades de la passada nit es van enregistrar 116 actes de denúncia a persones i 0 locals tancats la nit passada per saltar-se al confinament nocturn. I pel que fa a les dades acumulades des del 16 d'octubre, pel que fa a les denúncies administratives, us puc dir que hi ha un total de dades acumulades des del dia 16 d'octubre, d'inici de l'estat d'alarma i confinament nocturn, de 49.765. En aquestes xifres s'inclouen, evidentment, totes les denúncies a establiments, que separades de la xifra total representa un total de 780. 283 denúncies de Mossos d'Esquadra i 497 denúncies de policia local. Pel que fa a les identificacions de persones, el total de dades acumulades des del dia 16 al 10, des de l'inici de l'estat d'alarma i confinament nocturn, és de 92.818. I pel que fa a les identificacions de Mossos d'Esquadra en són 20.565 i pel que fa a les identificacions de policia local 72.253. Finalment, pel que fa referència als fets delinqüencials, puc dir-vos que els delictes estan a la baixa. Amb els delictes en concret han baixat un 26,9%, els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 39,5%, els robatoris i furts a establiments han baixat un 36,4%, però sí que dir-vos que, d'acord amb les tendències de les darreres setmanes, sí que han pujat les estafes. En concret, les estafes circulen entre el 23,5%. Dit això, passaria ja la paraula al Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Sergio.
Gràcies, secretària. Bon dia a tothom. Des de Protecció Civil volem traslladar tres missatges molt, molt clars. Un primer missatge és, veient aquestes dades, doncs, que des de l'àmbit d'epidemiologia, des de l'àmbit de salut, ens fan arribar, doncs, entenem i recolzem absolutament, doncs, aquesta necessitat de mantenir el tram 1 i mantenir, per tant, les mesures que són vigents.
Benet, hola.
De seguiment.
Què era el Marc?
Ah, no, és que com que fallava una mica la comunicació, he pensat... Ara torna, ara torna.
S'havia dotat fonamentalment...
Sergio Delgado, subdirector de Protocol Civil.
Que són els que...
Protecció Civil.
Estan monitoritzant. En aquest sentit, recordar quines són les mesures que es mantindran, sobretot de cara a aquests dies, i com ha recordat des del Departament de Salut i la secretària general d'Interior, doncs aquesta necessitat de límit a la mobilitat que comença a partir de la resolució que és vigent, comença demà divendres a les 6 del matí fins a dilluns a les 6, i insistir en el missatge que venim traslladant des de fa dies. No podem abordar aquests dies de festa com un pont ordinari, no podem posar el focus en que això sigui, doncs, un pont i una activitat festiva ordinària. Al contrari.
Ui, mare de Déu! Se sent fatal, Protecció Civil.
Se sent un fregit
que sembla lo de la Mar Poyoto que ens ha explicat abans del judici, les connexions. Escolta'm, no sé si ens pots resumir tu el que s'ha dit fins ara, que segur que...
Sí, bàsicament jo crec que el missatge més important, doncs, ja l'han donat, més enllà del titular que Catalunya doncs, no passarà de tram, no entrarà en la fase 2 del pla de reobertura dilluns que ve, ens han explicat una mica el per què i han insistit en el gran argument, no?, que des de Salut es va plantejar a l'hora fins i tot de presentar les quatre fases del pla, que és el no col·lapse dels hospitals com va passar en la primera onada. La gran obsessió del departament és que els hospitals puguin seguir atenent els malalts d'altres patologies. Recordem que la primavera es va aturar tot menys per centrar-se en l'atenció dels malalts de coronavirus i aquest cop no es vol que es passi el mateix i el que ens diuen és ara mateix la situació als hospitals és molt tensa, tenim més de 400 persones ingressades a cures intensives i per tant no ens podem permetre, entre cometes, un augment com el que vam tenir a principis d'aquesta segona onada perquè els hospitals no podrien absorbir una nova entrada massiva de malalts de coronavirus i és per això doncs, que s'ha de mantenir les mesures i seguir rebaixant
és estricta, el número d'infectats. És estricta prevenció. I després hi ha una altra cosa, si no es passa de fase, no es pot sortir del segueix la qüestió perimetral. I a mi em fa l'efecte que també emeten un missatge importantíssim, que és que apel·len a la responsabilitat, a la bona voluntat i a la intel·ligència personal de cara que la gent que tenia previst sortir avui o demà de pont, que demà no ho podrà fer, doncs que avui tampoc ho faci, no? Aquest missatge també és molt important i aquí sí que ens interpel·len directament el ciutadà, no? Benet?
Sí, exactament, i de fet preocupa una mica aquesta dada de que ja al matí ha augmentat un 3% el trànsit de sortida de la ciutat de Barcelona i veurem quin augment hi ha aquesta tarda, que és el moment en què segurament doncs, moltes persones...
Aquesta tarda també serà important, pensaven... perquè, esclar, ens queixem quan ens prohibeixen, però després, si no prohibeixen, fem el que ens dona la gana. Bueno, una altra cosa que et volia preguntar, teníem a la Laura Fala. Laura Fala, tu com a periodista que està seguint tan de prop tot aquest assumpte, quina és la raó per la qual a Madrid es campi qui pugui amb la inauguració d'hospitals buits, etcètera, etcètera, i els carrers plens de gom a gom, diguéssim, i aquí a Catalunya la qüestió es dirigeix d'una altra manera molt diferent. Tu, Benet, no sé si pots opinar sobre això o quina creus que pot ser o quina explicació donen des de Catalunya amb això?
Bé, pel que expliquen diversos experts, aquí hi ha diversos factors a tenir en compte. Un és que Madrid doncs, va fer una estratègia diferent pel que fa als testos ràpids, va fer molts cribratges massius amb aquest tipus de testos i va començar abans els confinaments perimetrals de les zones més afectades. Tota la segona onada va arribar abans a Madrid que a Catalunya. Això és una estratègia que en bona mesura doncs, hauria funcionat a l'hora de contenir contagis. També és veritat que a Madrid la mortalitat per cada 100.000 habitants és molt més alta que a Catalunya. És a dir, sí que han mantingut més una activitat més habitual, per dir-ho així, no? Amb més, sense tantes restriccions, per exemple, pel que fa a la restauració, sí. I que han aconseguit doblegar el número de contagis amb una altra estratègia, però també és veritat que allà la mortalitat, ara no tinc les xifres al davant, però més que duplica la de Catalunya. Per tant, diguem-ne que aquesta estratègia té uns costos també a nivell de salut.
Bueno, els costos són la mort del pacient. Sí, sí, un cost,
sí, sí,
un alt cost. No sé, Benet, si vols afegir alguna altra cosa, doncs estem a la teva disposició. Moltíssimes gràcies per informar-nos un cop més de tot plegat.
Estarem pendents i qualsevol cosa que no hàgim explicat fins ara, doncs ja us ho diré.
Doncs moltíssimes gràcies. Mira, jo crec que podíem posar una mica de publicitat i després Laura Fa i Desiré Belalobede. Tu, encara tindrem temps de fer coses interessantíssimes.
A The Body Shop, l'empresa de cosmètica activista, ètica i d'inspiració natural, volem que la màgia del Nadal es faci realitat col·laborant amb la Creu Roja contra la violència de gènere. Entre els nostres regals sostenibles tens l'opció perfecta pel teu amic activista, la mare meravellosa i els superherois de cada dia. The Body Shop, junts ho fem realitat.
Hola, avis.
Hola, Maria. Que no vas a l'escola?
No, un company ha anat positiu i ens quedarem a casa.
Tranquil·la. Quan estigui tot millor, us esperem al poble, que aquí es respira salut.
Res ens uneix més. Truca al 935450565 i contracta la teva assegurança de salut des de 36 euros al mes. Previsoregeneral.cat. L'alternativa a la mútua tradicional.
La Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta a casa 3 vins de finca qualificada. Jean León Vinyaler Abre 2013, Adatària Selecció Negra 2017 i Abadal 3.9 2017. 6 vins de finca valorats en 135 euros, ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com o al 935 500 105. Patrocinat per Vichy Catalan.
Aquest 2020 hem perdut moltes coses. Persones que estimem, moments especials. Això passarà, però no per a milers de persones grans que pateixen soledat. Per Nadal, moltes d'elles no tindran més companyia que els seus records. Dona ara i ajuda'ns a acompanyar-les aquestes festes. Entra a amicsdelagentgran.org.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segró presenten Vostè primer amb Marc Giró, que sóc jo mateix, amb el millor regal és Platja d'Aro. Clar que sí, el proper divendres 4 de desembre des de la sala d'actes de l'Ajuntament.
Descobriu bones propostes per Nadal divendres 4 de desembre amb l'especial de Vostè primer en directe des de Platja d'Aro.
Per favor, quina meravella.
Ni Londres, ni París, ni Nova York, ni Vigo. Platja d'Aro. Els llums de Platja d'Aro Nadal. No te n'oblidis, el 4 de desembre comença realment el Nadal.
Divendres, dia 4, d'una a dues, Vostè primer nadalenc en directe des de la sala d'actes de l'Ajuntament de Platja d'Aro.
Oh, quina llumanària, per favor.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1... Vostè primer. Amb Marc Giró.
Amb Marc Giró, l'Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, l'Ura de Guerra, Laura Fa, què tal estàs?
Molt bé, aquí escoltant atentament tot i pendent de poder-te donar l'última hora perquè segur que no vius pensant en Rafael Amargo, m'imagino, no?
Doncs escolta, això m'interessarà moltíssim. També tenim la Desiree Bela Lobede, què tal estàs, companya?
Què tal? Aquí estem, escoltant també, molt atentament.
Ets el talisman, de la Generalitat, del Departament de Salut de la Generalitat, perquè cada vegada que apareixes en aquest programa tenim conferència de premsa. Que ho sàpigues, que ho sàpigues.
Escolta, mira que ens ho repeteixen i mira que els hi costa, perquè saps què li passa al meu pare? Nosaltres som quatre germans i no acaba d'entendre que els números no surten ni les bombolles ni res, i li hem d'anar explicant unes 18 vegades, saps?
Sí.
I no hi ha manera, vull dir, el dia 25 a veure com el tenim, el pobre home.
Al final
home.
Acaba sent maleducat. Que no vindré! Que al final, dius, hi ha conflicte familiar.
Sí.
No, i escolta, tant queixar-se, insisteixo, tant queixar que ens queixàvem del Nadal, quina pesadilla, el cunyat, aquest, l'altre, la gent, que gastem, que estàvem...
Bueno, a mi no, a mi
gent,
no.
Que no parava, saps, tot el típic discurs, doncs ara mira...
A mi m'encanta el Nadal, m'encanten els dinars, jo tot, clar, jo sóc de festes, a cap d'any, m'encanta tot.
Imagina't.
Però bueno, ja ho farem l'any que ve una mica
saps
millor.
Saps que ens encanta també de tu la teva sintonieta, mira, aquí la tens.
A veure.
Ara.
Tiruri.
A veure, Rafael Amargo.
Ai, l'Amargo. Mira, el dimarts el van detenir a casa seva per formar part d'una banda de narcotràfic de drogues sintètiques. Bueno, a ell, a la seva parella, al productor del seu nou espectacle, perquè avui estrenava Yerma al teatre, que encara no se sap què passarà, perquè...
Doncs que no l'estrenarà, és que això també...
Bueno, espera't un moment, perquè a 11:45... Amargo i els seus companys han passat a dependència judicial. Llavors ara el jutge els hi pren testimoni i decideix si els posa en llibertat amb càrrecs o els engarjola en presó preventiva.
Si el posés en llibertat amb càrrecs, podria anar a fer l'espectacle. Això seria una qüestió de màrqueting, seria boníssim. I aniria tothom. Fa anys que ningú va veure res de Rafael Amargo perquè és un ballarí.
Doncs a mi m'encanta. Jo he anat molt a veure'l. M'agrada molt més que el Joaquín Cortés, t'ho prometo. T'ho dic en sèrio.
Joaquín Cortés tampoc s'aguanta ja.
Bueno... I a més el Joaquín Cortés vaig veure un cop un espectacle que ell recitava.
No, però és que tu ets molt arriscada.
I clar, dius, bueno, i és que a més ell no sap parlar, que dius, no sé per què recites.
Joaquín Cortés era el més guapo, el que ballava millor, etcètera, etcètera. I es va anar, i es va desmadrar. És que es desmadra.
Es van espaiar, sí.
Es desmadra. Escolta, bueno, i llavors vols dir que avui podríem veure un pròfug de la justícia ballant Yerma. Més lo que hi ha possible.
algú amb càrrecs en llibertat actuant, que sí que és veritat que la premsa cobriria tot això. Ara està sortint, perquè ja saps que a la premsa ens agraden molt aquestes coses, i estan sortint familiars, amics. A mi em sorprèn, per exemple, Antonio Canales, que diu, quina sorpresa, hombre, Canales, no és sorpresa per a mi, que me fui de viaje con Amargo, y ya se metía lo de los demás.
Aquest xic li agradava el Nadal. A mi, Rafael Amargo ha estat una persona que jo, ja ho puc dir clarament, em cau fatal, perquè quan jo vaig començar Marie Claire fa 20 anys, una de les primeres coses que vaig fer va ser un reportatge amb Rafael Amargo i Laura Sánchez. Va ser portada d'un suplement que donàvem, que no era un suplement de compres, no sé de què, en lloc de ser portada de la revista. Me'l van passar de la recepció, tens una llamada, i era Rafael Amargo. Em va fotre Laura de Siré una bronca... com en la vida. Jo li vaig dir, mira, Rafael, carinyo, aquesta mateixa bronca et passo ara amb la directora, que es va xinar, parla tu amb la Joana Bonet, i una bronca, un maleducat, home, per favor, i Rafael Amargo, home, fama de tejemaneje, de fer-s'ho a casa, diguéssim, i de tenir un negoci, no, però de tot el que li agradava molt al Nadal...
Sí, li agradava molt. Bueno, jo ja et dic, me'n vaig anar de viatge 3 dies amb ella, amb un viatge que van organitzar de premsa al Marroc, i el nivell era... Rosa López també estava, que flipava en colors, perquè pobra Rosa d'Espanya, que ja és així com innocent, no donava crèdit a tot aquell ambient.
No, i el Rafael Amargo tenia mala... Després mala... a veure com ho diré... que ell... tracapí, i després repartia. O sigui, que tenia mala fam, que no li sentava bé, no, mal educat, home.
Perillós. Però bueno, doncs, perillós del tot, perquè a més en aquesta organització del narcotràfic no et pensis que és només un trapitxer, es veu que ella està com a la cúspide, com és un dels capos que organitzaven tot això. En el moment econòmic que estava passant, va trobar...
Escandalitzadíssima!
Com? Estàs escandalitzada, Dici.
No, sí, pensa que a més que Rafael Amargo va intentar entrar a Gran Hermano, no sé si fa un parell d'anys, i clar, no va passar el doping, no li van deixar i es va enfadar moltíssim. Però clar, imagina't, ja hem vist, no diré noms, però Supervivientes ja va anar algun concursant que va passar algun mono heavy a la illa, i si poseu una mica de memòria sabreu qui és i els queda.
Qui?
Que no puc dir-ho perquè m'aniré a la presó. Ara t'ho passo per WhatsApp. I ja tu decideixes.
I tu m'ho passes a mi, Marc.
Tu decideixes què vols fer amb la vida.
Donarem pista.
I es va empipar molt el Rafael Amargo quan no va poder entrar a Supervivientes. Ara veurem què passa, ja et dic, perquè està a Plaza Castilla, allà a Madrid. Espera, que et passo això.
Sí, passa-m'ho, perquè estic intrigat.
No puc parlar i... Ara, ja ho tens, no?
No, home, esclar.
No ho diguis.
No ho dic, però és català. També s'ha vist involucrat en un dels assumptes més foscos dels últims temps.
Amb un mort pel mig.
Amb un mort pel mig i rituals. Sí. I tal. Bueno, aquest també, aquest... ara no m'explico una cosa.
Aquest té tela.
Aquest té tela. Sobretot el que té és una cosa... Té una tela amb la que treballa moltíssim. Exacte.
Molt gran. Molt gran.
Sí.
Així de té una molt tela, gran. Té bueno. Molta tela.
Escolta'm, perdona'm. Quico Rivera... fitxa per la universitat, home.
No, per Universal, per la discogràfica. Estaves flipant, no t'ho pots... Però t'ho he posat bé, posa Universal,
avui. És que et dic una cosa, dic, però bueno, això, aquesta dona hagués hagut de començar a la Casa del Basté pel matí, haguessin hagut de començar bueno. Quico Rivera... Ah, no, per Universal, sí, clarament.
Però és igual de heavy, perquè... Sí, perquè igual de heavy, perquè pensa que comparteix discogràfica amb Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana, ell que no sap cantar, ni canta ni fa res, vull dir que li han de posar l'autotune aquell o el que es digui i acaba de fent bona música, però pensa que Universal estava la seva mare, que va acabar fatal amb la discogràfica, com acaba sempre la Pantoja amb tot el que li poses pel mig, perquè és que no sap acabar d'una altra manera. I encara no està signat el contracte de Quico Rivera amb Universal. Jo he intentat preguntar, que no entenc exactament què vol la discogràfica ni quin rèdit li traurà. Jo, que sóc com malpensada, pensa que el director general d'Universal, que és el Narcís Rebollo, que està amb la Eugenia Martínez de Irujo, que la seva filla és la Tana.
Sí.
Clar, aquesta nena és la neboda del Quico Rivera.
Ja t'entenc.
Saps? Vull dir, que no vingui alguna connexió de dir, escolta, ara que s'ha reconciliat amb el Fran, no sé. pues a este tío de mi hija, col·loca-me-lo i a veure què podem fer. Però sí, clar, que és veritat que màrqueting donarà el tema, però no li veig gaire cosa més, saps?
Dona molt de sí, Quico Rivera, ens pensàvem que no, però dona molt de sí.
I la Pantoja encara, no t'entro molt en detalls, però ara Fran Rivera i Cayetano ja li han dit, li han proposat a la Pantoja un acord privat de dir: Pantoja, lo que tú quieras, firmamos un contrato de confidencialidad, pero danos algo de mi padre. I la Pantoja diu que no me da la gana.
És que no ho deu tenir aquesta dona, deu estar tot
arnat. Sí que ho té, però saps què passa? Que el Fran i el Cayetano van mentir. A la sentència que ells diuen que tenen una sentència on li havia de tornar les coses, ara hem sabut aquesta setmana que va haver-hi un recurs que va guanyar la Pantoja, i això ells no ho van explicar, han quedat com al cul, també t'ho dic, t'han deixat malament a la Pantoja, que han quedat fatal, aquests nanos, favor. I ara volen el que sigui del seu pare. I escolta, la última, que jo hagan ambicions, que quan passi allò del Covid...
Home, allà que anem, ambicions...
Clar, quan passi allò del Covid, ambicions...
Explica per si algú estigués despistat, que esclar, pot
home,
ser.
Home, no crec, eh? Però bueno, ho explico, ambicions és on ha viscut tota la vida Jesulín i tota la seva família, des que es va casar amb la Campanario. La Campanario va dir que ambiciones ni borratxa.
No volen elles. Si no ets de camp, no volen anar al camp.
No, home, és que és una vida 300, molt dura. 300 hectàrees, amb aquella família que vés a saber quines converses tenen, amb 2.000 metres... Cap, ni una. 2.000 metres quadrats de casa, allà la Campanario, bueno, així ha acabat, pobra nana, que no està ni sencera, pobreta. Sí. I ara ja viuen a Arcos de la Frontera i estan una mica apartats. Doncs aquesta casa, igual que vam fer amb Hierbabuena, faran com una mena de PortAventura, ja organitzaran, i ho podràs jugar, bueno, no hi haurà atraccions, tu ho podràs jugar i fer festes, casaments, l'any que ve per Cap d'Any, com una casa rural,
sí,
però de luxe.
Una meravella.
No sabem el preu.
No sabem el preu, però el sabrem.
Perfecte, de luxe.
Escolta'm, ens anem a la publicitat, al ritme d'aquesta música infecta que estàs posant, Ernest, què és?
Sí, va, a mi. Ell posa Ubrique i localitza l'Ubrique, no?
Ell posa la màquina Ubrique i la primera merda ell te la col·loca. Mare de Déu. Posa la publicitat a veure si en refem. Quin nom surt.
RAC 1. Acabo de passar per davant de la fruiteria i hi ha una cua? No hi he comprat.
I si demanem la compra de Deliveri? Triem diverses botigues del barri i ens ho porten avui mateix. Les Mama Shoppers i els Papa Shoppers de Deliveri trien els frescos com si fóssim nosaltres.
Entra a Deliveri.com i encarrega la teva compra pel mateix dia. Primer enviament gratuït.
Ara sí, a partir del 4 de desembre torna al Teatre Poligrama el Mètode Gronholm, el fenomen teatral de Jordi Galceran que ha fet història.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El Mètode Gronholm, una comèdia imprescindible.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Sabies que fent el manteniment de la teva caldera aconseguiràs un estalvi en la factura del gas?
Contracta a RoigSat el manteniment anual de la teva caldera des de només 9 euros al mes. Truca al 900-21-41-41 o connecta't a roigsat.com. RoigSat. Com a casa, enlloc.
53 diumenges, una comèdia de Cesc Gai, amb Pere Arquilloé, Marta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.
Que t'ha sortit feina?
Sí.
Una pel·lícula?
No, un anunci.
De què?
De gaspatxo. Faig de tomàquet.
Venda de localitats a teatreromea.cat. El Miele Center de Barcelona està obert. És la botiga oficial d'electrodomèstics Miele i compleix amb totes les mesures de seguretat i higiene. Si vols canviar un electrodomèstic o renovar la cuina, la botiga Miele és el lloc perfecte. Aposta per la marca número 1 en durabilitat i aprofita descomptes de fins a 300 euros. T'esperem a Via Augusta 24.
Arriba la gran festa del vehicle d'ocasió, però aquest any al nostre saló et sentiràs com a casa. El teu concessionari o expositor més proper hi ha les millors ofertes en cotxes, motos i vehicles comercials. Totes les marques amb grans descomptes per tot el territori. Portes obertes 10, 11 i 12 de desembre. Financia el teu vehicle amb BBVA Consumer Finance. Més informació a fecabem.cat, amb la col·laboració de Saba i Generalitat de Catalunya.
A Casa Tió som ramaders i carnissers des de 1916.
I ara ho tenim tot perquè puguis celebrar aquestes festes com et mereixes.
Pollastres de pagès, ànecs, filets de vedella, rostit, xai, cabrit, espatlles, pernils, canelons, tot el que necessitis. I si no vols cuinar, t'ho cuinem nosaltres.
Celebra el Nadal amb Casa Tió.
Casatió.com.
Hi ha una empresa sense una bona web, però sí.
cal que vingui a cap empresa sense web.
1.500 empreses confien en nosaltres pel seu web professional. Suma-t'hi, capempresasenseweb.cat.
Aquest any et mereixes viure Nadal com mai al poble espanyol.
Del 5 al 8 de desembre, un poble ple de racons nadalencs. Música en directe, la casa del Pare Noel i Emotion, un espectacle de dansa i acrobàcia.
Sent la il·lusió de Nadal amb totes les mesures de seguretat.
Informació i entrades a partir de 10 euros a poble-espanyol.com.
Ara el que mana és la nova mobilitat. Gaudeix dels recorreguts diaris sense cues ni embussos amb la nova Honda SH125. Vine a provar la gamma scooters d'Honda a Motor Center Badalona. I ara, si compres la teva moto Honda a Motor Center, emporta't un casc de regal i la matriculació gratuïta. Informa't a Honda Motor Center de Badalona o a hondamotorcentermm.es.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
902-47700. Si truques, et caurà, però vamos, total, un lot de torrons Vicenç, que ja sabeu que és el torró torró. I ja sabeu que aquest lot va amb torró de gramunt, torró tou, torró de soufflé i torró de crema cremada. A veure, 902-47700. Josep, vostè primer.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, molt bé. T'acaba de tocar un lot fantàstic de torrons Vicenç. Tu estàs content?
Pues molt bé, home. Jo estic molt content, contentíssim.
Quina meravella. Des d'on truques, Josep?
Des de Barcelona.
Fantàstic. Doncs t'agraïm molt que ens escoltis i que bon Nadal.
Bon Nadal, Marc, i tota la redacció.
Moltíssimes gràcies. De part
teva. Bon Nadal.
Bon Nadal. Sí,
bon Nadal.
Sí, bon Nadal.
Escolta'm, Josep, no, bon et perdis, Nadal. No et perdis ara, no. No pengis, i no et perdis la secció, t'ho vaig a dir, perquè és molt interessant, de Desiree Belalovede. Ja veuràs que ve.
Per fi. Un mes després.
Un mes després, filla meva. Quina meravella. A veure, que avui va la cosa de sexe, de sexe, Laura.
De sexe.
Mira, una alegria, per fi. De sexe
negre. Bueno, no et pensis, no et pensis.
No et pensis, cura
l'alegria. Mira, no et pensis, Laura, fa, perquè en realitat vinc a tocar el crustó ben tocadet a molta gent amb això del sexe, les persones negres, etcètera, etcètera, però tu no preocupis que aprendràs moltíssim.
Tu fas perfecte, la Laura fa perfecte tot.
Escolteu-me. L'últim dia que jo vaig intervenir, jo parlava de les activitats del Black Barcelona, el festival, i vaig comentar aquesta activitat sobre Black Dating, que era un espai de cites no mixta, només per persones negres. I avui vull parlar una mica sobre la hipersexualització de les persones negres arran d'aquest tipus de comentaris, sexe, persones negres,
doncs això, sembla que hagi de ser, bueno,
exacte, i escolta, doncs potser no? Al final parlarem d'això, no? Tenir sexe amb una persona negra és l'eterna fantasia de moltes persones blanques. Hi ha fins i tot qui diu coses de l'estil de: a mi només m'agraden els homes o les dones negres, i potser no han estat amb cap. Llavors ens hauríem de preguntar per què. Segons la Wikipedia, hipersexualitzar és l'obsessió per ressaltar els atributs sexuals d'una persona per sobre de la resta de qualitats, i s'assenyalen els mitjans de comunicació en el seu conjunt com promotors d'aquesta hipersexualització pel gran abast que tenen a nivell social i cultural. Si recordem, per exemple, el reality Adán y Eva de Telecinco, on hi participava el Comen Mitogo, un home afrodescendent, només cal consultar els titulars de les notícies que hi van sortir, que eren de l'estil: Comen, qué bárbaro, un Adonis de Eva no llega al paraíso de Adán y Eva. El euskoguineano Comen llena de ritmo el paraíso de Adán y Eva, que a més reforça estereotips de les persones negres que portem el ritme a la sang i totes aquestes
ballant,
merdes.
Que esteu tota l'estona
ballant. Exacte, no tenim res més a fer. No tenim res més a fer.
Ballar, veure, tots els negres del planeta Terra estan tota l'estona
ballant. Tots ballant.
Un ritme tot el dia. Rítmic, tu.
I la tenen gran. Ballant i la tenen gran.
Exacte. Llavors, aquests titulars tenen molta problemàtica, perquè després la gent blanca se'ns acosta moltes vegades buscant confirmar tots aquests estereotips que es construeixen com a reclam d'aquesta suposada i desmesurada activitat sexual, cosificant-nos.
Clar, perquè és veritat que esteu tota l'estona ballant i tota l'estona...
I follant.
I follant, així dit clarament, senyora. Vamos, vinga, tota l'estona.
Clar, tot el dia, tot el dia.
Aquest és l'estereotip.
Llavors, El tema és que el mainstream no ofereix una visió normalitzada de les persones negres. O venim amb pasteres i llavors som pobres i fem créixer la criminalitat i robem la feina, o apareixem en els esports i els espectacles perquè correm molt i totes són Beyoncé i Rihanna, o en el porno, i d'aquí és d'on molta gent treu idees. El porno presenta homes i dones negres que són màquines de follar i que sempre estem a punt.
Sempre.
I clar, quan t'apropes a una persona negra, esperes un comportament sexual determinat només perquè aquesta persona té més melanina. Això és racista.
Això és racista. Això és racista. Perdona, ja et dic una altra cosa. Respecte a l'esport, jo a una persona que ja no li parlo, una vegada em va dir a la meva cara, que jo vaig dir, vaig aixecar-me i em vaig anar, l'hombre, és que los negros, claro, son tan buenos atletas, porque fíjate, en África tenían que correr detrás de los leones.
Això m'ho va dir una persona. Això m'ho han dit a mi també, Marc.
Pues tú eres un gilipollas de toma y lomo, y ahora mateix me'n vaig, y aparte pagas tú.
Pues así.
Gilipollas. Pero bueno, que eso, que los negros corrían tantísimo, porque anaven darrere de les gaceles per caçar.
Que sí, que sí, que a mi m'ho han dit. A mi m'ho han dit, això, també. Sí, sí. Sí, 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 sí.
Bueno,
o sigui, que aquí tenim un problemón. Llavors, hi ha homes, i ara parlo també dels homes.
Bueno, i perdona,
homes blancs que se'ns apropen.
Perquè, digues. Esteu caçant i tota l'estona follant, aquí no hi ha un negre que pensi, que aquest deu ser el final de la cosa. Saps què dir-te o no? Esteu tota l'estona movent-vos.
Esta és otra.
I escolta, total. I no teniu cel·lulitis i teniu els culs cap a dalt.
Ah, sí, exacte. Aquesta cosa és una altra
totes
que també
negres,
es diu. També
clar.
Es diu totes les negres, totes tot, cel·lulitis.
Sí, totes, sí.
Cel·lulitis
sí,
i el cul cap a dalt.
Sí,
pues això li,
sí, sí, de, sí, sí.
Són coses positives, per això, totes aquestes coses.
Però
són les úniques.
Ja, bueno.
A veure, si
les úniques i llavors no ho són de positives. Total.
Ah, vale.
El fet és aquest, que hi ha homes que s'apropen a les dones negres preguntant barbaritats a l'estil de com és tenir sexe amb una dona negra, o si és veritat que les dones negres tenim la vagina més gran per poder encabir-hi el penis suposadament més gran dels homes negres, o dient barbaritats a l'estil de sempre he volgut tenir una parella de color, com si això és el pòquer, o dient que mai han estat amb una dona negra i els agradaria provar, que a mi això em recorda quan vaig a la gelateria i demano una miqueta de gelat d'un gust que no he tastat, i així anem mal.
Malament.
Així que, i acabo, missatge pels senyors blancs que m'estan escoltant. Si dir jo no he estat amb una dona negra i vull provar és per poder penjar-se la medalleta davant dels col·legues dient que t'has follat una negra, això és racisme. Sí, per tant, al final, el que t'ha d'agradar és la persona per com és i pel que t'aporta, no perquè sigui negra, perquè si algú no s'ho ha plantejat, cada persona és un món independentment del color de pell que tingui.
Ole, ole i ole.
Ole.
Sí, senyora, sí, senyora.
Bé.
És que...
No, i això, escolta'm una cosa, també és el contrari, perquè els pobres xinesos, que diuen que la tenen tan petita, comencem a no cosificar-los en negatiu. Pobrets, que hi haurà algun xino que sigui...
És que, és que cada minoria té uns estereotips relacionats amb el sexe que pesen molt.
Sí, sí. Perdoneu, escolta'm una cosa, vosaltres ja sabeu que, bueno, demà fem el programa des de Platja d'Aro, des de Platja d'Aro.
Bravo.
Ens escolta, perquè serà genial, ens passarem bomba. I ve la Laura Fa, o sigui que això serà...
Sí, jo vinc a tot, ja saps que sempre m'apunto.
Ja s'apunta tot. I després us he de dir amb total sinceritat que ja sabeu que estem nosaltres obrint cada dia una petita porta, una petita finestra al diccionari d'advent de la Núria Sales. Núria Sales, aquesta historiadora de 86 anys que ens escolta i ens il·lumina des de la muntanya pelada a la seu del Club Editor. Avui la paraula és lladre.
Un lladre, en primer lloc, és un que roba, oi? Però també és un lladre d'una mena de clau passepartout. Cobra totes menes de panys. Per exemple, la policia té lladres per poder entrar eventualment. I també tenien lladres els serenos. Saps què eren els serenos? La Barcelona dels finals del segle XIX i gran part del XX, la nit hi havia vigilants que anaven a peu pels carrers i que la gent no solia tenir clau del portal de baix de cases. Els que vivien en pisos tenien clau del pis, però no del portal d'entrada. I aquests portals d'entrada es tancaven, no sé, amb clau, no sé si a les 10 de la nit o així. I sempre hi havia un sereno a distància de crit, vull dir que sentia i venia i obria. I en deien serenos perquè de tard en tard cridaven Noche Serena. Sí, si no plovia, oi?
Esclar, escolta'm, això d'estar a distància de crit és preciós. Nosaltres no estem a distància de crit. Bueno, sí, sempre estarem al vostre costat a distància de crit. Fins demà, que vagi molt bé, des de Platja d'Aro. Ui, però si em queda un minut encara. Em pensava que ja estic... Jo aquest rellotge... Passa, passa, Folquet. Escolta'm, quina meravella. La Mònica Folquet ara us explicarà totes les restriccions, les no restriccions, el que heu de fer, el que no heu de fer, que per cert ja ho hauríem de saber, no, Mònica? Posa en aquest el teu micro.
No, que ens ho repeteixin. Que ens ho repeteixin.
Què vols que t'expliqui?
No, res, mira, hem de fer una mica de bla-bla-bla, hem de fer una mica de bla-bla-bla fins a... És que jo sempre em confonc. Jo quan arriba al 59 i com soc dislèxic em penso que ja és l'hora. I no, l'hora és 59, vol dir que comença el minut 59.
Tu pensa que ara a les dues explicarem tots els detalls d'aquesta roda de premsa que estan fent encara estan seguint.
Encara, sí.
La Laia Colomer i el Benet Íñigo l'estan seguint i explicarem
tots els detalls. Nosaltres
però bàsicament el titular és aquest, que no passem dilluns al
sabre. Amb els centres comercials tancats, ja veuràs per les compres.
Sí.
Estic hiperventilant.
Bueno, ets una consumista total, capitalista. Bueno, Laura, demà ens veiem a Platja d'Aro. Ho deixem a la Mònica Folquet.
Vinga, fins demà. Adéu.